Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Declaracions en el marc de la que s'ha convertit en la peça central del cas Mercuri. Els màxims dirigents d'Esmazza i el grup Bendex, al qual pertany la companyia, declaren dijous davant de la jutge instructora. Ho faran en qualitat d'investigats per les presumptes irregularitats en la concessió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària l'any 2012 a Esmazza. El portaveu de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Isidre Soler, augura més imputacions per la complexitat de la peça.
I segurament que hi haurà més, encara més persones que hauran de passar a declarar com a testimoni o com a imputats, perquè és, ja dic, és una peça, és un sumari on hi ha molta gent afectada, molta gent implicada i molts fets, doncs, que s'han de demostrar.
La magistrada Beatriz Faura, de fet, ha emès una nova interlocutòria en la qual s'imputen 3 persones més i alhora se'n citen 6 més com a testimonis. La jutge vol determinar si l'adjudicació del servei a Esmazza va ser a canvi que l'empresa pagués un míting electoral del PSC l'any 2011 que va costar 100.000 euros.
Titulars.
La Cambra de Comerç de Sabadell renovarà la presidència i la Junta el pròxim estiu. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat avui el decret perquè els ens camarals celebrin al maig les eleccions pendents des del 2014. Malgrat la provisionalitat, la Cambra de Comerç ha funcionat sense problemes durant tot aquest temps. Així ho ha explicat avui al matí el secretari general de la institució, Eduard Borràs.
El dia a dia de la Cambra ha continuat prestant serveis a les empreses, que és el principal motor, diguem-ne, que mou a la cambra amb tota normalitat, sense cap incidència. Sí que és cert, doncs, que ha produït, doncs, determinades reflexions durant tot aquest període i, sobretot, jo crec, un cert cansament de les persones que puguin estar, diguem-ne, al capdavant i en els seus òrgans de govern, perquè no veien un moment en el que finalitzar el seu mandat.
Les candidatures es podran presentar entre el 12 i el 25 de febrer.
El bisbat del Vallès investiga un cas d'abús sexual a França per part d'un capellà jubilat de la diòcesi.
Els fets haurien tingut lloc entre els anys 1974 i 1977 en una petita població francesa. El portaveu de la diòcesi, Fidel Catalán, ha demanat perdó a la víctima.
En el moment que hi ha un indici que pugui portar a pensar que hi ha un presumpte abús, que no queda clar si és de menor o de major, en aquest cas, de seguida hem d'actuar. Hem d'actuar, primer, condemnant els abusos i, segon, posant-nos a la disposició de l'administració de la llei.
El bisbat ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar si hi ha més víctimes i quina és la responsabilitat de l'acusat.
Aleix Coch és a l'espera de proves mèdiques per saber l'abast real de la lesió que va patir ahir al genoll. És la pitjor seqüela del primer partit del 2019 que es va saldar amb empat sense gols contra l'Olot.
A les 2, al programa Hotel Suís, parlarem de l'acció a la qual es va lesionar el central tarragoní d'aquest últim partit de la primera volta del campionat i també d'Arturo. Ahir el va descartar per motius tècnics l'entrenador Toni Saligrat i després, en roda de premsa, va assegurar que espera molt més d'ell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la previsió del temps. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Jornada marcada per l'estabilitat. Els núvols alts i mitjans que aquest matí arribaven pràcticament a tot Catalunya han minvat i en conjunt la tarda serà molt assolellada en tot el país. D'altra banda, doncs, parlarem de temperatura màxima molt semblant a la d'ahir. En conjunt veurem màximes al litoral i prelitoral que podran acostar-se als 18-19 graus centígrads, mentre que punts a l'interior seran un pèl més baixes, però l'ambient en conjunt serà suau. I de cara a les properes jornades, doncs, continuem anunciant i parlant d'aquesta propera davallada de la temperatura més significativa a partir, sobretot, de dimecres i especialment dijous. De moment, demà dimarts serà una jornada marcada també pel pas de núvols alts i mitjans de nord a sud i poca cosa més. D'altra banda, parlem avui de temporal. La de tramuntana ha alterat de forma notable la situació en el mar a la Costa Brava i, a més, es mantindrà durant les properes jornades amb una petita pausa, especialment cap al sud de la Costa Brava de cara a demà dimarts. De fet, en mar de fons fins i tot arriba a punts del litoral central. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I compro comprovem com funciona a aquesta hora el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet la Cristina Adrián. Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa al trànsit, us hem de destacar algunes incidències a la P7 a l'altura de Castellbisbal i en sentit Tarragona. Un accident provoca ara mateix 3 quilòmetres de retencions perquè s'ha hagut de tallar un carril fruit d'aquest sinistre. I també hi ha un carril tallat, en aquest cas a la 2 i també a Castellbisbal, però cap a Lleida, perquè s'ha avariat un camió i això ha obligat, com dèiem, a tallar un carril d'aquesta via.
La notícia del dia.
Última tanda de declaracions per la PS28 del cas Mercuri, que investiga l'adjudicació del servei de recollida d'escombraries i neteja viària de Sabadell a Esmatza. Aquest dijous declararan com a investigats els màxims responsables de la companyia davant de la jutgessa instructora Beatriz Faura. Estan citats l'administrador i propietari del grup Vendex, Gervasio Ronaldo Rodríguez, el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, i també la responsable de comunicació de l'empresa, Marina Taltavull. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Les declaracions d'aquest dijous tancaran les citacions de 18 investigats i 16 testimonis realitzades al mes de setembre. Isidre Soler, membre de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular, considera que aquestes declaracions seran claus per aclarir l'adjudicació del servei públic més costós per l'Ajuntament.
Són els que tenen la clau per saber, o per acabar de saber, o per confirmar totes les sospites que ja tenim, que ja es tenen, de que com es va adjudicar aquest servei, el contracte del servei de recollida de residus i neteja viària de Sabadell, doncs amb quins tripijocs hi va haver amb el govern municipal del seu moment del PSC, i per tant són, diguéssim, càrrecs, imputats, persones imputades, que són claus per poder esbrinar, doncs, realment com es va aconseguir aquest contracte.
Però hi haurà noves declaracions perquè la jutgessa Faura ha citat tres persones més com a imputades, una funcionària i dues responsables de l'àrea econòmica de Vendex. També s'han ampliat els testimonis en 6 més. Soler creu que la llista creixerà.
Intervé molta gent i el que fa la jutgessa, pensem en bon criteri, doncs és anar en funció de com hi han hagut les declaracions anteriors, va veient que hi ha nous, diguéssim, nous indicis, noves persones que poden aportar informació o que tenen responsabilitat en tot aquest procés, no? I, per tant, la cita també a declarar per poder anar travant, per poder anar lligant una mica tota aquesta taranyina, el que ella, no ho dic jo, ho diu ella, d'una organització criminal per obtenir contractes, no?
Les declaracions d'aquest dijous arriben després de les de l'exalcalde Manuel Bustos, els exregidors Paco Bustos, Cristian Sánchez i Anna Carrasco i altres funcionaris i càrrecs del PSC el novembre i desembre passat.
Notícies migdia.
La Cambra de Comerç podrà tornar a celebrar un procés electoral després de 9 anys. El 2009 es va escollir l'últim ple i presidència de l'organització, ja que l'any següent la Generalitat va canviar la legislació de les cambres i es van bloquejar els comicis que estaven programats per al 2014. Avui, però, Pere, la situació s'ha desencallat.
Sí, i amb aquest procés electoral tornarà la normalitat a la Cambra Sabadellenca, que manté la mateixa junta des de fa 9 anys. Avui, el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la convocatòria dels comicis prevista pel mes de maig. El dia 2 s'obriran les eleccions de forma remota, mentre que el dia 8 es podrà votar presencialment. D'aquestes eleccions en sortiran els 45 membres plenaris que hauran d'escollir presidència. Eduard Borràs és el secretari general de la Cambra.
Els càlculs, diguem-ne, que ens marca la llei, doncs porten a pensar que serà el mes de juny. Però, és a dir, si les eleccions són el 8 de maig, les del ple de la Cambra, doncs posterioritat encara s'han de fer les de les organitzacions empresarials, etc., més de juny. Concretar la data és molt difícil perquè, a més, depèn de que hi hagi disponibilitat per part del Departament de la Generalitat, que és el qui ve a presidir el primer ple, que és on es fan les votacions en el comitè executiu.
Les candidatures es podran presentar entre el 12 i el 25 de febrer per tots aquells membres de la cambra que presentin una antiguitat de 2 anys i desenvolupin la seva activitat empresarial dins de la demarcació. Tot i que el bloqueig dels processos electorals va ser causat per un canvi legislatiu del govern català, Borràs afirma que hi ha bona relació.
Sí, sí, la relació és perfectament fluida i amb les persones que estan actualment en el capdavant de l'àrea de cambres, que és la que regula aquesta situació, hi ha una cordialitat fins i tot molt correcta.
A part de Sabadell, també se celebraran eleccions a les cambres de Terrassa, Barcelona, Girona, Lleida, Manresa i Reus, entre moltes altres.
La liberalització dels horaris comercials no és un impediment perquè les rebaixes d'hivern continuïn sent un dels períodes claus per als comerços, especialment de roba i calçat. Sabadell no n'és una excepció i des d'avui en la majoria dels aparadors s'anuncien descomptes de fins al 70%. El comerç local augura que els primers 15 dies seran els més forts i confien incrementar les vendes entre un 5 i un 10%, malgrat que és difícil concretar, diuen.
Tancat el període nadalenc, un dels moments àlgids per al comerç, el sector no baixa el ritme i durant el pròxim mes i mig oferirà grans descomptes per desfer-se dels estocs d'hivern. Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, ha recordat que les botigues acumulen setmanes de promocions i ha lamentat que una vegada més el canvi de normativa hagi diluït el període de rebaixes. En declaracions al programa Al Matí d'aquesta emissora, Porta ha fet aquesta petició.
Perquè al final igualem que tota l'empresa del detail es posi a fer el descompte el mateix dia. Després ja sabem que tothom fa els seus jocs, promocions, però el que és la paraula clau, que comencés el 7 de gener, i per tothom igual. Això se li ha demanat a la Generalitat fa, jo crec que 3 o 4 anys ja se li està dient fem-ho així, perquè si us és igual, si al final la paraula la accepteu, l'únic que dieu és que la fem quan vulguem, doncs al final fem-la a partir d'aquesta data, i ja està. I abans d'aquesta data, digue-li de qualsevol manera, però no li diguis la paraula de baixes.
I és que ja no es veuen, com passava anys enrere, les típiques imatges de consumidors esperant a les portes de grans superfícies en busca de gangues. Ho ha constatat Lis Pujol, de la botiga Lis de la Rambla, al mateix magazín.
No són com abans, però bueno, la gent encara compren amb rebaixes també, sí. Coses que els hi fan falta, per això, no coses... Per exemple, pantalons també, el que els pantalons segons quines marques ja no arriben a rebaixes, però els pantalons, coses que els hi fan falta, vull dir, no compren a lo boig tampoc.
Tot i que les vendes s'han anat recuperant respecte dels anys més durs de la crisi econòmica, Porta afirma que els comerciants no han arribat a recuperar els beneficis previs. Des del Comerç Centre, Josep Maria Porta opina que els botiguers necessiten obtenir una mica més de marge per poder invertir en nous productes i afegeix que períodes de descomptes tan seguits ho compliquen molt. Sigui com sigui, des de Can Oriac Comerç, el president Miguel Tello té bones perspectives de cara a la campanya que arrenca avui.
Encara no hem pensat en xifres. Jo espero que sigui una campanya més bona encara que l'any passat. L'any passat sí que es va veure una mica d'augment respecte a l'anterior i esperem que aquest any sigui una mica més bo.
Es calcula que a Catalunya les rebaixes signifiquen per alguns establiments el 40% de les vendes anuals. Són dades del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en començar, la diòcesi del Vallès investiga un capellà jubilat per un presumpte delicte d'abusos sexuals comesos entre els anys 1974 i 1977 en una petita població francesa, localitat on exercia el seu ministeri pastoral. Fidel Catalán, portaveu del bisbat, assegura que tota la diòcesi lamenta profundament aquestes presumptes agressions, però a la vegada recalca que, contràriament a la informació publicada en alguns mitjans, tot indica que la víctima seria major d'edat.
L'Església en aquest tema, que ho condemna rotundament, es posa molt seriosa en aquests moments i els protocols són molt estrictes. Per tant, sense saber si és de menor o major, que sembla ser que no és menor, que pot ser, ho hem d'investigar i ho hem d'investigar rigorosament.
La diòcesi de Beauvais, una població francesa, ha tret a la llum avui mateix que el mossèn Esteve Sans, durant la seva estada en aquesta població entre els anys 1974 i 1977, hauria abusat sexualment d'una persona. Aquest mossèn, un cop va tornar a França, es va instal·lar com a rector a Santa Maria i Sant Josep de Martorell, que s'inclou dins de la diòcesi de Terrassa. Fidel Catalán, portaveu del bisbat del Vallès, explica com s'ha denunciat aquest cas.
És a dir, el que a nosaltres ens arriba és una informació des del bisbat de Beauvais, que han obert una oficina d'acollida per fer denúncies d'aquest tipus, i en aquella oficina una persona ha anat a denunciar precisament això.
Ara, en aplicació de la normativa canònica, la diòcesi del Vallès és l'encarregada de coordinar una investigació per aclarir els fets, esbrinar quina edat tenia la víctima i si n'hi ha més, i així com també la imputabilitat de l'acusat.
I ara us expliquem que la seu de l'Associació de Veïns de Badia i de l'Alternativa d'Esquerres de Badia van rebre una sèrie de pintades divendres on els titllaven de colpistes i amb missatges com "la república no existeix, idiotes". Segons l'entitat veïnal, és el segon atac que reben en un any i han recordat que la seva missió és treballar per millorar la vida dels ciutadans.
I per aquest motiu, l'Associació de Badia ha rebut el suport de la resta d'entitats veïnals de la comarca que han emès un comunicat conjunt contra les que consideren pintades de caràcter feixista. L'autor del text, el president de la Federació Sabadellenca, Manuel Navas, ha reconegut que els ha sobtat aquest atac.
No és que s'esté actuando, entre comillas, contra ningún partido político, que també estaria mal hecho, sinó que s'està actuando contra una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el barrio, por los vecinos y por las vecinas. Y, lógicamente, les ha sorprendido de que este tipo de cosas fuese dirigido directamente a ellos.
Navas considera que aquesta acció és un exemple de l'auge de l'extrema dreta, una situació que es pot veure en l'àmbit internacional, però també a escala local. Per ell, l'extrema dreta s'alimenta de les pèssimes condicions socials i laborals que viu la ciutadania i recorda que la millor vacuna contra el feixisme és la cultura.
Afegim diversos apunts més. Les biblioteques de Sabadell obren des d'avui fins al 3 de febrer les seves sales d'estudi coincidint amb el període d'exàmens.
Els horaris més amplis seran a la Biblioteca Vapor Badia, com a equipament central de la ciutat. Obrirà tota la setmana, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia, i dissabtes i diumenges, d'11 del matí a 1 del migdia. També hi haurà horaris especials a les biblioteques de Ponent i del Sud, que tindran les sales d'estudi disponibles de 10 del matí a 4 de la tarda els dilluns i dimecres, de 10 a 1 els dimarts, dijous i divendres, i els dissabtes farà de 10 a 2. La resta de biblioteques municipals faran el seu horari habitual, de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 2 quarts de 9, els dimarts i dijous de 10 a 2 i els dissabtes de 10 a 2.
Detingut un home de 31 anys que es va enfrontar a la policia municipal provocant ferides lleus en 5 agents.
Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge al carrer Rocafort, al barri de Gràcia. La policia municipal anava a intervenir en una baralla que hi havia en un local d'oci quan l'home es va encarar amb ells. L'arrestat va ser traslladat a l'àrea de psiquiatria de l'Hospital de Sabadell.
Ferida lleu una dona de 63 anys després que el seu cotxe caigués al riu sec de Sabadell.
Els fets van tenir lloc ahir a la tarda a prop de la Granja Sant Pau, quan el vehicle es va precipitar des d'una alçada de 4 metres per causes que encara es desconeixen. L'única ocupant del turisme va poder sortir pel seu propi peu del vehicle bolcat.
Els castellers de Sabadell tornen a l'activitat cultural de la ciutat amb el projecte Company Casteller, un programa de coaching per a empreses. Després d'un any molt intens per als camises verdes, els saballuts reprenen un dels tallers estrella de l'entitat, amb el qual treballen en petites i grans empreses els valors com el companyerisme, el treball en equip i també el sacrifici, tot a través del món casteller.
Els saballuts fa 3 anys que ofereixen un taller de coaching per a empreses. Ricard Burgues, coordinador de projectes de la Colla Castellera de Sabadell, explica que aquest projecte va néixer inicialment sota la demanda de l'empresa Grup Mas. Gràcies a aquest primer taller van poder comprovar com altres empreses internacionals, com per exemple la companyia d'electrònica HP, els contractava per poder realitzar un taller de team building amb ells. En aquests tallers 20 saballuts ensenyen als treballadors de l'empresa una mica d'història sobre l'entitat i finalment passen a la pràctica i tots junts acaben construint un castell. Burgués explica que un dels grans atractius d'aquestes pràctiques és que es trenquen totes les jerarquies de l'empresa.
Potser el que els sobta més és veure com potser una persona que treballa, és igual, qualsevol departament, per dir-te un exemple, el Manolo de manteniment, que de cop i volta està trepitjant el director general de l'empresa. Això és una cosa que, per exemple, no s'esperen, no? I al final aquí és molt sovint, al final tant és el càrrec que tinguis, quina és la posició que tinguis, sinó que al final tothom ha d'intentar donar el millor de si i sense això no pot ser castell, bàsicament.
Les sessions de team building sempre es finalitzen amb un pica-pica i es poden complementar amb la filmació d'un videoclip i amb la personalització de samarretes de la colla.
I una proposta cultural per avui. L'entitat sabadellenca Danses al Carrer ha organitzat aquesta tarda un nou sarau a Sabadell, com l'anomenen ells. En aquesta ballada participativa es convida a tots els sabadellencs a unir-se i gaudir de danses tradicionals amb música en directe. Segons Joan Codina, impulsor del projecte, a la ciutat s'està perdent la tradició de poder gaudir de festes populars importants. improvisades.
El racó del Campanar es torna a omplir aquesta tarda de dansa i música amb un nou sarau a Sabadell. L'entitat Danses al Carrer ja fa 3 anys que de manera improvisada convoca els sabadellencs a una vetllada de germanor i dansa tradicional. Joan Codina, impulsor del sarau a Sabadell, assegura que la filosofia de fer festa tradicional al carrer de manera improvisada s'ha perdut en els últims anys. Segons aquest impulsor, ara la societat està molt acostumada a seure en una butaca de cinema o teatre i que sense cap esforç l'espectacle aparegui davant seu. Per ell, no és tan important l'assistència al sarau, sinó que la gent adopti altre cop aquesta filosofia de cultura popular improvisada.
La resposta dels sabadellencs, de moment encara considerem que prou escassa, però de fet no ens preocupa gaire l'assistència. O sigui, ens preocupa més que hi hagi més aquesta filosofia i que se'n puguin fer moltes i diverses, que no que siguin actes molt multitudinaris.
Així doncs, tothom qui vulgui participar hi podrà gaudir de música en directe, balls folklòrics i molta germanor aquesta tarda a les 7 al racó del Campanar.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, ara us expliquem actualitat més enllà de la ciutat. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, avisa Pedro Sánchez que no li donaran un xec en blanc per aprovar els pressupostos generals de l'Estat.
Encara Pedro Sánchez no ens ha explicat quina és la seva proposta, quin és el seu projecte. Si ell ha de seguir en els propers mesos i fins al juny del 2020, que és quan acaba la legislatura, ha de seguir el camí de desfer la línia repressiva i trobar una solució política, o sota l'espasa de Damocles, que ve la dreta reaccionària, que torna a la dreta reaccionària, doneu-me un xec en blanc. Nosaltres no donem xecs en blanc a ningú.
En una entrevista als matins de TV3, Aragonès ha explicat que la posició dels republicans sobre els comptes estarà determinada per com actua el cap de l'executiu espanyol els pròxims mesos.
Una sobrecàrrega elèctrica per la llum punxada podria ser la causa de l'incendi mortal de dissabte a Badalona.
Els indicis apunten a aquesta direcció, si bé la investigació dels Mossos encara està oberta. Jordi Subirana, segon tinent d'alcalde de Badalona, explica que l'objectiu és garantir la seguretat del bloc.
Intentarem garantir doncs, que la seguretat sigui total a l'hora d'accedir als pisos i a l'edifici. Per tant, doncs, i també per saber quin és l'estat actual doncs, de l'incendi, de la repercussió a nivell estructural i del que s'haurà de fer a partir d'ara a nivell de restablir el que és la part interior i la façana, etc., tot el que és més d'obra.
L'incendi va començar a la planta baixa de l'edifici i es va propagar ràpidament per l'escala de 10 pisos. Les tres víctimes mortals es trobaven al 8è i 9è pis. De moment, la tornada dels veïns a l'immoble va per llarg.
L'escriptor Marc Artigau ha guanyat el 51è Premi Josep Pla amb la novel·la La Vigília.
L'obra narra la història del Raimon, un noi que escriu contes a la ràdio com el mateix autor i que un dia rep el misteriós encàrrec d'una senyora gran que li demana que escrigui la seva biografia.
No, és una novel·la que, per exemple, entremig hi ha relats curts, hi ha narrativa. Sí que hi ha un element d'intriga, de thriller, que fa que finalment el lector vulgui tenir ganes de descobrir.
A la tradicional vetllada literària de Reis a l'Hotel Palace de Barcelona també s'ha donat a conèixer el guanyador del 75è Premi Nadal, que ha distingit l'escriptor argentí Guillermo Martínez, que torna a l'univers de Los Crímenes de Oxford amb la novel·la Los Crímenes d'Alicia.
Aunque mi novela fue muy conocida, yo tengo otros libros, otras novelas que no están tan difundidas dentro del público español y quizá esta sea una oportunidad para que lean.
Més premis, en aquest cas a l'altra banda de l'Atlàntic, Bohemian Rhapsody, Roma i Green Book han estat les grans triomfadores dels Globus d'Or 2019.
Green Book s'ha endut el guardó a la millor comèdia de l'any, el millor guió i el millor actor secundari per Mahershala Ali. Per la seva part, Bohemian Rhapsody s'ha alçat amb dos Globus d'Or, el millor drama i millor actor protagonista per a Rami Malek. Els premis que cada any atorga l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood han estat molt repartits. A la gala d'aquesta matinada a Los Angeles també ha brillat Alfonso Cuarón amb el seu film Roma. S'ha endut el Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa i millor director. Els espanyols Penélope Cruz i Antonio Banderas, també nominats, s'han quedat sense estatueta.
I el Parlament Britànic votarà l'acord del Brexit el 15 de gener.
És la nova data fixada per la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, perquè la Cambra dels Comuns voti el tractat de retirada. La votació havia de celebrar-se a mitjans de desembre, però la falta de suport parlamentari va forçar May a ajornar-la.
La contraportada.
I avui tancarem el Notícies Migdia recordant-vos que la Loteria del Nen ha deixat 10 milions d'euros a Sabadell. El tercer premi de la rifa es va vendre de manera íntegra a l'administració número 1, ubicada al passeig de la plaça Major. Un número molt especial per al propietari de l'establiment, Julià Alarquer, que explicava que el 20.148 el venen des que el seu besavi va fundar l'administració ara fa 50 anys.
Contentíssims, perquè és un número que tenim abonat, que és un número que tenim en exclusiva, el portem tot l'any i de Nadal i de Reis tenim totes les sèries. Llavors, a més, s'ha venut dècim a dècim. Hi ha molta gent que conec que li ha tocat, perquè són els que venen totes les setmanes i clar, saps tots els noms de tothom, però a part aquest número l'hem tingut a l'aparador, les dues setmanes de venda de Reis l'hem tingut a l'aparador. Llavors s'ha venut, bueno, un a un, però molt, molt, molt.
I les persones afortunades no van trigar, Pere, a apropar-s'hi a celebrar-ho.
Exacte, al cap d'una hora de saber-se la notícia, diversos clients habituals de l'establiment s'hi presentaven per comentar-ho amb els propietaris i la premsa. Dos exemples són el Juan i la Núria, que van comprar les paperetes a última hora.
Me ha tocado porque al lado de donde vivo hay un bar que tiene 20.147. Y lo llevo también. Y vino un día aquí, lo vi, digo, que si es igual que de Ronda, que es un bar que se llama Ronda, y... Y digo, es igual, pero menos un número, y lo cogí, y bueno, y ya está.
Teníem un número de Nadal i vam venir a canviar-lo i ahir a última hora vam passar per aquí i vaig veure el número i era el mateix que on jugava jo a bàsquet abans i vaig dir, hòstia, aquest número 1, i el vaig comprar aquest, i mira, ho estàvem a casa i eufòrics. De moment, guardar-lo i acabar la carrera, és el que s'ha de fer.
En total, l'Arquer calcula que van vendre un 80% de totes les butlletes que tenien en exclusiva, unes 500. Per tant, com que cadascuna d'elles donava 25.000 euros al seu comprador, calculen que han repartit uns 10 milions d'euros al centre de la ciutat.
Doncs felicitats a tots els afortunats d'aquest tercer premi de la Loteria del Nen. Amb aquesta bona notícia, sobretot els que us ha tocat la loteria, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i en noves edicions a partir de les 7 al Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.